Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Capítol 8. Mèxic solidari. El principal destí.
Mèxic 1939. Mèxic va acollir amb els braços oberts els milers de persones que van fugir amb les seves famílies de la Guerra Civil Espanyola. L'èxode cap a aquest país centreamericà es va incrementar durant i després de la Segona Guerra Mundial, davant la constatació que el franquisme anava per llarg i que els republicans havien de refer les seves vides lluny de casa. L'arribada dels refugiats espanyols i catalans a Mèxic va coincidir amb una relativa eufòria nacional dels mexicans. S'havia nacionalitzat la indústria del petroli i la Guerra Mundial va fer que la producció mexicana agafés importància. Augmentava el nivell de vida dels mexicans i això va fer més fàcil la incorporació dels nouvinguts. Els refugiats de la Guerra d'Espanya, molts d'ells intel·lectuals, van participar en la creació a Mèxic d'una indústria editorial pròpia i potent. A més dels intel·lectuals, van arribar molts obrers de les arts gràfiques que venien dels sindicats de Barcelona, Madrid i València i que van trobar feina de seguida a les empreses editorials creades també pels mateixos refugiats. Ho expliquem en aquest reportatge basat en les memòries de Vicenç Riera Llorca, escriptor i periodista. Ho il·lustrem amb el testimoni sonor d'algunes de les persones que van viure aquest viatge en primera persona.
El 12 de febrer de 1942 vaig arribar a Veracruz a bord del Presidente Trujillo, un vaixell dominicà que uns mesos després va ser enfonsat per un submarí alemany. Entre els exiliats catalans que anaven en aquell vaixell hi havia el matrimoni Joan Sales-Núria Folch amb la seva nena Núria. Els altres eren un militant d'Estat Català i una senyora de Sabadell, el marit de la qual havia mort a la Dominicana i duia el seu fill, un noi de pocs anys.
I a Sant Pedro de Macorís hi havia tot de casetes boniques a la vora de la rada de l'Iguamo, que era el riu d'allà.
Núria Folch, viuda de Joan Sales.
Tot de casetes boniques. Jo pensava que hauria de trucar i demanar caritat a una altra, explicar el nostre cas, ben explicat, i a veure si els convenço. I hi havia una casa en què se sentia música molt maca, i ple de floretes ben cuidades. Vaig trucar i vaig ensopegar que era la casa del cònsol anglès i, a més, capellà de l'església anglicana i director d'una colònia, d'una escola anglicana per a nens.
En arribar a Mèxic, em vaig trobar que havien demanat la meva evacuació diversos amics, entre ells el matrimoni Agustí Bartra, Anna Murià i Miquel Ferrer. Vaig donar-los les gràcies a tots ells i també a Josep Andreu i Abelló, un dels executius de la JARE, al qual em feu una recomanació que no vaig tenir en compte en la mesura que mereixia. Que pensés que podia tornar aviat a casa, però que obrés com si hagués anat a Mèxic per passar-hi tota la vida.
Els meus pares van fer un gran esforç. Els meus pares van arribar aquí a la primera joventut. La meva mare era molt joveneta, el meu pare també.
Maria Gali Companys, neta de l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys.
I aleshores, bueno, tenien una gran enyorança de la... Sobretot perquè jo crec que on vius els anys de la teva joventut, on fas les amistats més d'estudiant, de crius, és on tens més arrels, no? Llavors ells van patir moltíssim. El pare se'n va donar compte que l'exili era definitiu precisament quan els aliats transen amb el Franco, no? Llavors va dir, bueno, s'ha acabat, no? No tornarem aviat. I llavors el meu pare, que era un home com ja he dit abans, un home que feia una gran capacitat de relacionar-se, doncs es va relacionar amb el món mexicà, va treballar aquí i ens va empujar una miqueta a fer-ho.
Arribava a Mèxic 3 anys després de l'avinguda dels primers refugiats i ja Mèxic n'havia acollit uns milers. I aquell mateix any, el vaixell Niassa faria dos viatges per dur-ne dos contingents més, importants per la quantitat de gent i la qualitat d'alguns dels nous arribats. Les condicions generals del país eren, excepte en allò que fer referència a l'adaptació dels exiliats, la mateixa de 1939, quan havien arribat els primers.
Veia con simpatia lo que era la república, lo que era el avance, lo que era ese paso.
Amàlia Solorzábal, viuda del general Lázaro Cárdenas, president de Mèxic a l'època.
Tan important en un país, porque además no nada más era para España, sino que tenía que trascender, que tenía que trascender a otros. Lo que puede pasar aquí, lo que puede pasar en donde quiera. Desde luego que era una simpatia muy genuina, muy propia, ¿no?
L'hem tingut, bueno, molta estima.
Filomena Xirau Vila, exiliada a Mèxic.
I un agraïment que no s'acabarà mai. Els meus fills, tots estan volcats, la meva filla està volcada a Mèxic. Ja se sent mexicana total. Ella està volcada a Mèxic, està sempre del costat dels necessitats. Doncs no ha entrat a cap partit, però ella està amb la gent que necessita ajuda, la gent que està deprimida, oblidada.
Les primeres feines que vaig fer van ser ninots per a una revista de còmics i una novel·la rosa. Les dues coses per la mateixa editorial. D'un gachupín, espanyol, emigrat a Amèrica, bona persona. En general ho eren tots, i si en tenia una opinió pejorativa, era perquè en general eren persones poc polides culturalment, que tenien gairebé acaparats els negocis de barrotes, queviures, fleques, cantines, una mena de tavernes peculiars, algunes elegants, i els hotels de pas.
L'endemà ens vam agafar el tren.
Rosa Maria Duran, exiliada a Mèxic.
Que no era gaire còmodo i que eren moltíssimes hores, però, i a més, que arribàvem a lo desconegut completament. I quan vam arribar a Mèxic, al DF, també teníem gent que ens esperava i que ens va aconseguir allotjament. I vam estar a la colònia Hipòdromo Condesa, al carrer Iztaccíhuatl. Immediatament el que vam fer és buscar feina, però tots, perquè pues, no tenien cap mitjà de vida.
Un dia el Tisner em va dir que anava a portar un ninot per una revista nova que anunciava la seva propera aparició i em va invitar que jo en fes un també i l'acompanyés a presentar-los als dos. Vaig dibuixar-lo i se'ls en van quedar. La qual cosa no em va estranyar quan el dibuix d'en Tisner, que presentava un desert amb una palmera esquifida i única a primer terme i un gos que hi aixecava la pota. El meu, una illa amb una palmera, també única, i dos nàufrags, un dels quals tenia una ampolla en una mà i un paper a l'altra. I li deia al seu company, té, és per tu.
Jo vaig néixer a la Ciutat de Mèxic l'any 1947, el 23 d'abril.
Glòria Artís, filla de Valí Artís Jané, Tisner.
Quan els meus pares vivien al carrer Louisiana, a la colònia Nàpoles. I, bueno, vaig estudiar en el Liceu Franco-Mexicano, en el Liceu Francès de la Ciutat de Mèxic. Allí vam estudiar, la meva mare era francesa. I després em vaig passar a l'Institut Luis Vives a fer el que aquí se'n diu preparatòria, que és els estudis preuniversitaris. I l'Institut Luis Vives era una escola de refugiats.
Al taller s'imprimien els llibres que Ediciones Minerva feien per al Comitè de Propaganda Interaliado, traduït generalment de l'anglès i alguns del francès. Vaig demanar que me'n donessin un a traduir i me'n van donar uns quants, l'un després de l'altre. Temps més tard, Miquel Marín em va dir que em va donar el primer i no estava segur que me'n sortís, perquè els catalans tenen el costum d'escriure el castellà malament per gust. El revisor de les traduccions allí era Carles Esplà, que va fer elogis de la meva feina.
Havíem arribat a Amèrica amb la gran propaganda dels incendis de calèixies, d'assassinats de capellans, de tot això.
Núria Folch, viuda de Joan Sales.
I de vençuts per tornar, covards que havien fugit. I els hi veníem a prendre places de feina bones, quan ells en tenien poques. Primer em van fer un saboteig total. Entrava a classe i com si no hagués entrat ningú. Continuàvem parlant, xisclant, cantant, i jo fent la meva classe com si res. Per dignitat hagués hagut d'anar-me'n en sec, però noi, ho necessitàvem. Hi ha coses que són de primera necessitat.
L'interès que aparentment tenien els llibres sobre la guerra va fer pensar Artís que podia editar-ne per compte propi i em va proposar muntar una editorial Associats. L'empresa va dur el nom d'Ediciones Fronda. Només van fer dos llibres. Ni ens van molestar registrar el negoci ni els llibres, encara que portessin una nota en la qual constava que estaven registrats els drets. Era el 1943. L'artista va pagar la traducció als Sales i com que jo era el soci de l'editorial, no vaig veure ni un peso per la meva feina, però vaig tenir la meva compensació. En ocasió que un ebenista feia mobiliari per Artís, vam convenir que em faria un escriptori. Me'l vaig dissenyar jo, i fou l'escriptori més luxós que mai he tingut, de fusta de magnòlia.
Jo vaig seguir estudiant al Liceu Franco-Mexicà.
Rosa Maria Duran, exiliada a Mèxic.
Els meus companys allí eren pues, fills de comerciants francesos que tenien un benestar econòmic molt, molt gran. També era a classe amb mi la filla del José Gaos, l'Àngeles Gaos, amb la que tinc una amistat que dura fins ara. I aleshores vam acabar tots els estudis de batxillerat. Entre altres vaig tenir com a professor el Ramon Xirau. Primer el Joaquim Xirau. El Joaquim Xirau va ser el nostre professor de filosofia.
A la nova impremta vaig retrobar Martínez Cuenca, que se'ns havia avançat a anar-hi, associat a l'empresa. Anys després, Martínez Cuenca coincidiria un altre cop amb mi i amb el Murcià Rosique, al taller on s'imprimia la revista Confidències, l'administrador de la qual era Esteban Calderón, oficial de la Marina de Guerra Espanyola, natural de Cartagena. Un dia Calderón, meravellat, ens deia: «Bueno, que hablen catalán entre ustedes lo entiendo, pero que lo hablen Martínez Cuenca y Rosique, que son murcianos, no me lo explico». Efectivament, Martínez Cuenca i Rosique parlaven català entre ells, fins i tot quan no tenien un altre interlocutor. I ho feien parlant també amb Benjamín Cano, dirigent de la CNT, que era igualment murcià.
Segurament l'interès per estudiar lingüística o per estudiar antropologia sempre va tenir que veure amb la meva història familiar.
Glòria Artís, filla de Valí Artís Jeré, Tisner.
I amb l'exili. Evidentment l'interès per conèixer les altres cultures i per identificar-les, i el tema de la identitat i el tema de les llengües és un tema que per mi era vital entendre'l, i segurament forma part de l'interès que vaig tenir quan vaig estudiar antropologia. Hi havia una base en aquell sentit. Això em fa estudiar antropologia, em fa estudiar antropologia i a més ser militant d'un partit polític d'esquerra, em fa conèixer aquest país. Doncs jo dic que bastant bé. L'antropologia ens fa anar als pobles i ficar-nos als pobles i estar allà, vivint amb la gent, convivint amb la gent més pobra d'aquest país, amb la gent més pobra, però també més rica culturalment.
Veus de l'exili. L'arribada a Veracruz.
De l'arribada dels republicans a Mèxic i la seva integració a la societat mexicana, en parlem ara amb Teresa Ferriz, que durant 10 anys va viure a Mèxic DF i a Guadalajara fent la seva tesi doctoral sobre les revistes culturals de l'exili republicà. També en parlarem amb Lolita Bosch, escriptora que va marxar a Mèxic per estudiar literatura i durant molt temps va treballar a l'Orfeo Català de Mèxic ensenyant català als descendents d'exiliats. Totes dues han conegut a gairebé tots els testimonis que hem inclòs en aquest reportatge. La tertúlia en la modera Josep Maria Figueres.
Teresa, Lolita, benvingudes. Gràcies. Mèxic, quines ressonàncies pels qui hi heu i hem viscut. Aquí podríem potser començar l'arrencada, com ens deia l'Ali, en relació a la sorpresa que produeix Mèxic. I deia la Dolors Pla que els catalans, quan arribaven a Mèxic, el primer que els sorprenia era veure l'indigenisme, veure els colors, veure la gent descalça, veure la misèria. I el segon era el menjar, aquest menjar de gustos picants i també tan exòtic. I estaríeu d'acord, Teresa?
Mira, jo recordo molt un d'aquests primers dies a l'Orfeo, quan en una festa, una de les testimonis que segurament heu gravat, em deia, diu, clar, jo venia de Barcelona i allí m'havien educat en uns paràmetres, jo no em podia imaginar que hi havia un país com Mèxic, per mi era increïble. En el vaixell m'anaven contant coses, però jo seguia pensant que trobaria indis amb plomes i tot plegat, no? Diu, i vam arribar a Veracruz i no em va sorprendre tant, vaig veure gent molt amable, cordial, i tota aquesta exuberància que dius va ser un gran descobriment per aquesta dona i per molts altres, no?
Jo crec que arriben i troben indígena, que en realitat no és indígena, és mexicà. Els indígenes no estan al port de Veracruz.
Els jadochos, Lolita, no?
Els jadochos, clar, és que no són indígenes. El que passa que això estava a l'exposició aquesta que van muntar al CCCB, hi havia unes fotos que eren d'uns catalans que acaben d'arribar, posava indígenes en la basílica de Veracruz. Jo els vaig dir, traieu això perquè són mexicans, quan vingui un mexicà s'enfadarà moltíssim, perquè són, no són indígenes. El que passa que com que són més foscos i tal, potser els hi van semblar.
Autòctons, aborígens, mexicans, diguem-ne.
Mexicans, sí. Que ho inclou tot.
És un país amb un mestissatge d'un 97%, em sembla, indígenes n'hi ha molt pocs, però personalment...
Com el veu veure, el país, amb aquesta estada llarga, més enllà del primer impacte d'aquest flash de color que produeix la novetat i la sorpresa, quan ja comences a aprofundir? Lolita i Teresa.
Jo vinc permanentment enamorada de Mèxic, vaig sempre... O sigui, jo soc... el més nacionalista que puguis entrevistar. Un mal exemple, la Teresa.
Mira, jo des de la meva experiència penso que he viscut els diferents estadis d'arribar, seduir-te, ser seduït, rebutjar... penso que hi ha un munt de sensacions i de vivències que no són pas planes. Mèxic et mostra la dificultat d'integrar-te i alhora et mostra la gran capacitat d'assimilar-te que té un país. No? Penso que és generós, però alhora costa molt entrar-hi. És la meva percepció. Eh? I això que hem tingut doncs, gent extraordinària, no?, que ens ha acollit.
Jo no, jo el trobo supergenerós, eh? Jo, la veritat. Jo sempre parlo bé de Mèxic perquè em sembla que és l'obligació dels mexicans, diguéssim. És un país que necessita que la gent en parli bé. Hi ha molta gent que en parla malament. És un país molt violent, molt pobre. És un exemple. Jo, de veritat, ho considero un exemple. El que va fer Mèxic per aquest país no ho ha fet cap altre país del món i no, jo crec que mai li creirem,
però... Acabes d'esmentar l'escriptor de Lolita Bosch, fina perceptora, com totes les escriptores de la realitat, una paraula, abans també ho havia dit la Teresa, que padeix. I és la primera que els catalans, els espanyols, quan arriben allà, constaten l'hospitalitat, la generositat. Mèxic no és tot un sol país, hi ha diversos països, és un país molt gran, immensitat tan geogràfica com d'habitants i també doncs, de la seva ànima, però també doncs, té diverses classes, té diverses percepcions i no tots els mexicans, hem escoltat un testimoni que era prou evident amb aquest significat que tenia de duresa, no tots els mexicans estaven d'acord en que poguessin venir els que la propaganda havia avançat doncs, amb aquestes connotacions de persecució social o religiosa, però la generositat dels mexicans i aquella frase que li diuen a Josep Maria Murià quan arriba al port de Veracruz, acostumat com estava a les limitacions de camps, a controls de policia amb aquesta Europa en guerra, que és de Sonora, Yucatán, vaya donde quiera y haga lo que quiera. Això els hi va arribar l'ànima, no? Aquesta generositat.
És que és fantàstic, aquest... no?
No, perquè el govern de Cárdenas va ser absolutament generós.
Impressionant, no? O sigui, encara avui, no?
avis quan entren a l'Orfeo que hi ha un bus de Lázaro Cárdenas, el saluden. És que el de Cárdenas va ser fora de mida.
Només s'explica per raons ideològiques?
Jo crec que no. Jo crec que Mèxic és un país... Bueno, jo soc molt nacionalista, però amb causa, diguéssim. O sigui, m'he passat 10 anys i mai m'ha tocat rebutjar res. No, a mi m'agrada tot. Però Mèxic és un país amb molta imaginació. Aleshores, quan arriba gent amb propostes, no, sap què fer-ne, diguéssim. Que això en altres països que tenim les coses més estructurades costa una mica. Això que deia la Núria Fol, de que és veritat que va anar gent a treure feina als mexicans, i Mèxic el 1940 era un país trist, o sigui, bueno, no, tenia moltes dificultats, i van saber què fer-ne, i els van donar places a les universitats, i van anar com trobant l'espai.
Bueno, penso que de totes maneres els exiliats catalans van tenir la sort d'entrar en un moment de privilegi, perquè s'havia començat a nacionalitzar el petroli,
sí.
El país començava a créixer, i es van obrir noves perspectives.
Jo crec que haguéssim fet el mateix als anys 70. O sigui, Mèxic, que té una política interior desastrosa, tot s'ha de dir, té una política internacional impressionant, que hauria de ser exemple de tots els països, no? Realment és un país molt acollidor. Avui fa el mateix amb senegalesos, eh? O sigui, jo tinc molts amics nigerians a Mèxic, de Biafra, que viuen exiliats, i els reben igual.
Però surt un llibre de Vedat Cruz, que és el port d'entrada natural de Mèxic, en què dona la benvinguda i ho expliquen a les diverses, diguem-ne, minories que entren, xinesos, etc, jueus, i a part tant d'aquest acolliment. Ara, el que parlava l'Ali en relació al moment històric, sí que caldria dir una observació. Totes les persones que marxen de l'estat espanyol i que van a los Estados Unidos de México són persones o d'un grup intel·lectual molt potent, professors d'universitat, escriptors, dirigents polítics, o bé treballadors manuals amb un ofici après i amb capacitat d'aplicar-lo immediatament, o persones amb un esperit d'iniciativa molt poderós i que, per tant, poden prendre endavant petits comerços, petits establiments, petits tallers. Per tant, són tres nuclis que el país de Mèxic els va acollir per donar una empenta amb l'economia. També cal dir que, i això ho explica molt bé el Ramon Gay amb les seves memòries, els hi van donar molta llibertat. Vostè té antecedents agraris, l'enviarem amb aquesta colònia. No, home, jo no hi vull anar, allà perdut. O marxi i s'escapa, no li diuen res. Va de fer allà, fa el que sigui. Donen llibertat perquè puguin fer el que vulguin.
Jo crec que sobretot la gent que anava, a part d'aquests tres grups, que això són molt millor la Teresa que jo, però és gent, perquè jo he vist els seus descendents i el que els han explicat i tal, amb molta consciència social. Llavors també van arribar gent molt respectuosa. No? Estaven molt agraïts amb Mèxic, mai van fer res en contra del país, sinó que al contrari, tots no van mirar només per ells. Són gent que s'estima moltíssim Mèxic i tothom va intentar millorar el país. És això que era de tio de l'Orfeo, que ha dit que s'ha de parlar bé de Mèxic, perquè tothom intenta millorar un país que és veritat que era un moment bo, sobretot per les arts i tal, era un moment molt interessant. Però hi ha moltes coses per fer, n'hi havia el 1940 i n'hi ha avui. No?
Perquè, Teresa Ferrer, podríem intentar reconstruir quines eren les condicions d'arribada d'aquests exiliats republicans i com es van integrant de mica en mica? És a dir, ells van arribar amb vaixell i què es troben? Hi ha algun mecanisme d'acollida? Hi havia altres catalans que havien emigrat abans en altres condicions i que ja estaven situats?
Mira, jo penso que la Lolita i el Josep Maria han començat a apuntar un munt de temes amplíssim, no? I a veure, tractant de concretar totes les finestres que s'han anat obrint. Per una banda, el viatge. És cert que la migració catalana, l'exili català, tota la gent que va emigrar en els primers dies l'èxode d'aquest massiu, en bona part eren majoritàriament catalans. Aquests catalans, molts es van quedar a França i una part més petita, proporcionalment, és la que van acabar a Mèxic. Com van anar? Com es van seleccionar? Es van seleccionar a través de els organismes estatals que s'havien creat de la República, no? Es van crear el CERE, el JARE, altres organitzacions que eren les que seleccionaven. I, evidentment, hi havia uns criteris, en Josep Maria ja ho ha dit, no? Criteris d'afinitat política i també què és allò que rebia o que volia rebre el país d'acollida, que en aquest cas era Mèxic. Cárdenas havia estat molt generós, ho havia dit d'entrada, ell acolliria tots aquells que poguessin venir a partir d'uns criteris que ja apuntava al Josep Maria, no? Tenia una pressió forta dintre del país. No tothom ho veia com ell, no? Això que dèieu, de que hi havia doncs, un rebuig cap a ideològic molt, molt gran. I aleshores va haver de justificar aquesta segona part que deia el Josep Maria de recolliré o acolliré gent que vingui i que ens aporti doncs, habilitats, coneixements, no? Manuals, etc. Però tot això penso que a la llarga es va veure que no era exactament la realitat. És a dir, la majoria dels catalans que van anar cap allà en un percentatge altíssim eren gent de cultura, eren intel·lectuals, polítics, que per aquestes doncs, raons d'afinitat, de xarxes, doncs, es van poder encabinar aquests vaixells. No? La gent més propera als partits obrers, en altres xarxes d'aquestes, es van quedar a França. I tots coneixem segurament un munt d'exiliats que han, doncs, han romàs a França durant molts anys, els seus fills, etc. Aleshores, és peculiar aquesta emigració, aquest exili que va cap a Mèxic, és d'un nivell socioeconòmic intel·lectual considerable, i aleshores s'integra a través de les xarxes dels catalans residents allà, cosa que no passa amb els espanyols. No? Els espanyols són molt més de dretes els que hi han i els rebutgen els exiliats, però els catalans sí que ho fan. Aleshores això els hi dona molta volada. No?
Ara, el que apuntava la Teresa és la relació amb les persones que tenen confiança, diguem-ne confiança laboral, amb un conciutadà. És a dir, aquest és català, doncs mira, estarà acostumat a treballar, m'ho farà d'aquesta manera, tindrà sentit de responsabilitat. No vull dir que l'altra gent no el tingui, sinó que simplement doncs, hi ha un coneixement previ.
Seguim i aquest tenint aspecte... bona fama a Mèxic,
sí,
no? De,
sí, sí, absolutament.
Sí.
Ens l'hem guanyada,
I va haver-hi, per tant, aquesta percepció i ràpidament van començar a treballar i a aconseguir resultats. Ada, la literatura, i n'ets una bona experta, havent vist les revistes, han deixat testimoni en relació a que no va ser fàcil, que hi va haver-hi rellogats, catalans que estaven dins d'altres catalans a casa seva amb una habitació. Van ser uns començaments molt, molt difícils. No va ser allò que diem arribar i moldre. Va haver d'acostar-se. Certament que hi havia les autoritats que et van afavorir amb papers, però no amb tothom. Hi ha persones que la tramitació li va costar, m'explicava en Rivera, que va ser president de l'UFO català, doncs, que li va costar uns anys, etc. És a dir, que hi havia facilitat, però que no era unes catifes de flors.
No, uns quants ho van tenir més fàcil, no? Aquells que arribaven amb un càrrec i amb un sou. Els altres rebien subvencions directes de les organitzacions aquestes de la República, i els altres eren ajudats durant els primers mesos, i és n'heu explicat ara uns bons testimonis. Jo recordo, per exemple, el Calders, que estava pobre desesperat en les primeres setmanes, i li van dir, vés a veure el carnet, que el carnet té un despatxet i et rebrà. I van allí amb un compte que no sé d'on l'havia tret, saps? Diu, mira, tinc aquest compte, vols publicar-lo? I l'altre, i el carnet li va dir, diu, per descomptat, i li va pagar. Evidentment, el compte no se sap què va passar, no? Però hi havia tota aquesta voluntat, no? de recolzar-se.
Tenim els casos d'en Pere Calders i també d'en Tisner, de Valeri Artigianès, que als anys 60, després de 20 i pico anys d'exili, decideixen tornar a casa. Per què ho van fer? Ho sabeu? O us ho podeu imaginar?
Jo crec que viuen permanentment enyorats. És molt bèstia l'exili. O sigui, només el veiem com si fos una cosa històrica, i és un dia a dia molt dur per moltes generacions, i passa de pares a fills i a nets. I ara sentíem la neta del company, i la neta del company, que és una senyora gran, i
però
té una escola i
ha nascut i ha viscut.
Ella se sent especialment
però la Núria, la senyora del Josep Vidal, té quasi 90 anys. Cada dia quan s'aixeca mira un dibuix d'un poble de les Borges Blanques i li cauen les llàgrimes.
Sí. El César Pissunyer, que era un clameu, em deia, a Figueres encara s'ha fet amb aquella espuma? I li deia, sí, sí, perquè en sabia com greu. Però tenen uns records tan concrets, ostres, és
durant molt durant molts dur. Anys, us en recordeu, a les publicacions hi havia tots aquells acudits, no? El lema, aquest any sí que tornarem, sí. No? I contaven que els exiliats tenien un dels dits més petits, perquè tot l'any anaven picant, cada any anaven picant, no? L'1 de gener dient, aquest any sí que ja tornem. Jo penso que el retorn és un tema clau.
És clau,
i és absolutament... i permanentment
recordat i
obsessiu.
Hi ha un xoc, que quan acaba la guerra, veuen que allò cal començar a obrir les maletes per sempre ja.
I comprar armaris.
Quan acaba la guerra mundial, vull dir.
Sí, però els catalans sempre volen tornar. Jo penso que sí. Hi ha una vocació cap a la comunitat.
Però quan els fills són grans ja ha canviat això, eh?
Bueno, perquè és l'únic lligam que t'atreu.
És la passió, tens fills.
Els fills es casen, tenen ja negocis, activitats, i aleshores tu marxaràs i cada any que passa és un any que tens més arrels allà.
De totes maneres, jo crec que, per exemple, gent com el Tisner i el Calders, dintre de tot tenien una mica més de facilitats per tornar, perquè aquí tenien alguna cosa a fer.
Els hi va ser molt dur de la tornada aquí.
Els hi va ser molt dur, però no. Sí, sí. Els Tisner els conec,
diguéssim. No queden tornat més d'un diu, si ho sé.
Sí. Sí, però tenien coses a fer, no? Però hi ha gent, per exemple, un fuster ho tenia molt més difícil que el Tisner, eh? Un fuster de l'edat del Tisner als anys 60 no va tornar mai més.
I un altre element, a més, que haurien de valorar també tant per en Tisner com per Pere Calders, és el que van aportar de l'exili. Van arribar a Barcelona i van explicar com havien viscut l'exili.
Sort en vam tenir, eh? si no s'hagués oblidat.
Si us sembla, podem ara escoltar un reportatge que parla d'aquest retorn, tant d'en Tisner com d'en Pere Calders. La periodista Montserrat Roig va publicar a començaments dels anys 70 a la revista Serra d'Or un seguit d'entrevistes contrastades que va titular Retrats paral·lels. A dues cares d'un exili parlava de Pere Calders i Avalí Artigianer, Tisner.
En Pere Calders té una cara ocellívola, d'au de bosc, petita, entre garneua i plàcida, i un front ampli, absent, suposo, de suors indiscretes i amb unes grans entrades. Al rostre li llueixen uns ulls vius blauencs i arrecerats per ulleres, uns ulls més aviat enigmàtics i d'un color gelosament tancat, introvertit. La seva testa, punxeguda, no harmonitza amb la simetria dels trets facials. Vesteix de manera impecable, bé que senzilla, i malgrat l'aixafogó d'aquests dies d'estiu que ens fan gruar d'impaciència física, el coll de la seva camisa resta tancat fins al darrer botó, damunt el qual una corbata li confegeix un to entre conservador i endreçat. D'estatura, més aviat baixa i d'espatlles amples i perfilades, les seves mans són petites i molt expressives, amb gestos sense ampulositat, però rítmicament controlats. De tracte agradable, bé que el començament és distant, parla de pressa, ordenadament, i amb un to de veu no gens estrident, gairebé radiofònica.
A Mèxic el que vam fer, la colònia catalana...
Pere Calders, escriptor.
És ser un petit poble dintre un gran país, una gran ciutat, tancats amb una campana de vidre, i alguns ho van fer tant que ho reprovo. Per exemple, el Tisner es va adaptar més a Mèxic i s'hi va interessar més, s'hi va enriquir més. Jo, el pensar només en tornar en certa manera, un empobriment. Vaig desaprofitar potser una experiència que havia d'haver captat més.
He conegut en Tisner. Més aviat baixet, té un cos corpulent, ple de vida, que no acaba de ser del tot proporcionat amb el cap. D'una activitat envejable, els seus ulls petits, vius, enfonsats però incisius, dubten entre l'intent de fer riure o de convèncer. Les celles se li aixequen harmònicament, segons el to de veu, i mou les mans amb gestos suaus, dúctils, absents de barroeria, però també d'afectació. El rostre, colrat i amb arrugues, cadascuna li aguditza un tret imprescindible, conserva, em sembla, records de l'estada a Mèxic.
Emprenem el camí de l'exili, i triem Mèxic, perquè doncs Mèxic és una garantia. I va associar...
Avalí Artigianer, Tisner, periodista i escriptor.
A les antípodes del món que deixem. Pensa que l'hivern del 39 a França era un dels més crus, ha estat un dels més crus en la història de la, climatologia. Anem amb un, d'un paisatge nevat, amb un metre i mig de neu, anem al tròpic, un lloc amb palmeres i amb paisatges de negrito, oi? On sembla que serà el millor dels mons. És clar que triem Mèxic perquè qualsevol cosa fora millor que allò que deixem.
Pere Calders conegué en Tisner, amb qui l'uniria una amistat indestructible i amb què hauria de passar els esdeveniments més importants de la seva trajectòria, com és ara l'exili, la guerra, el camp de concentració i amb qui seguiria una insubornable voluntat d'escriure. En un país radicalment diferent, des dels conceptes més bàsics sobre la vida i la mort, fins al clima o els modes de viure es trobaren 5.000 catalans exiliats, reclosos en un esperit de clan aristocràtic, creient-se hereus directes de la civilització occidental.
Anem tan lligats, són unes vides paral·leles. Quan parlàvem de mossèn Cinto, anàvem, vam seguir, tenim la mateixa edat, amb 4 mesos de diferència. I hem anat seguint una sèrie d'esdeveniments de la nostra vida que s'assemblen molt. De vegades, quan abans hem parlat de fantasia, amb coses tan prodigioses com quan el tornar de Mèxic, en tornar, 2 anys de diferència, quan era tan difícil trobar pis a Barcelona, jo em vaig trobar un al carrer Borrell 91-93, al cap de 3 anys ve el Tisner i per uns altres conductes completament diferents troba un pis a la casa del costat. A Mèxic ja vivíem a prop, Però això realment sembla una cosa que ho veig només a la fantasia, però és una realitat. Jo diria que al llarg de les nostres vides, parlo de l'època que érem condeixebles, vam ser amics, vam ser col·laboradors de les mateixes publicacions i hem acabat sent parents. Jo em vaig casar amb la seva germana Rosa.
Capítol 8. Mèxic solidari. El principal destí. Veus de l'exili. Un programa per recuperar la memòria de l'exili català.
Tisner i Calders tornen. I Tisner publicarà un llibre de meravellós, Mèxic, i Calders publicarà L'ombra de l'atzavada i altres. Per tant, la literatura de paisatge mexicà enriqueix una altra vegada aquesta narrativa que ja havia aparegut a les revistes. Tornen a sortir llibres. Però la Teresa Ferris ens volia fer un comentari sobre el retorn del Tisner i el Calders, no?
És que hi ha una anècdota que diu molt, no? De això que comentàveu ara. Ells tenien ganes de tornar, però no ho veien tan fàcil i hi ha molta gent que no va tenir l'oportunitat. Aleshores, el Calders va tornar perquè va tenir la possibilitat de treballar a partir de l'editorial d'abans, reinserir-se aquí a Barcelona, i el Tisner va tornar perquè va guanyar un premi d'un un premi literari, va obtenir un cotxe i aleshores va poder vendre'l. De debò, és així. És a dir, ells van arribar en un punt a la seva família i van dir, o tornem ara o ja no tornarem, perquè els nostres fills es casaran aquí, s'arreglaran això que dèiem, no?
Sí, han casat, van fer... no? Perquè el Tisner té fills allà casats.
Ells van venir tots aquí i els primers mesos, una de les seves filles contava que allà a la pensió fosca de les Rambles, la nena feia octavetes i deia, visca Mèxic, i jo vull tornar, i volem tornar, i efectivament dos van tornar cap allà a estudiar i doncs han tingut càrrecs, ja ho saps, en l'Institut d'Antropologia, etc. I d'altres es van quedar aquí. Van fer decisions vitals, però es van trobar a Mèxic, van obtenir el cotxe i van fer un conclave d'aquests familiars i van dir, què fem, tornem?
Vinga, però sí que doncs aquest cotxe no estava a l'exposició que està al CCB, perquè hi ha una foto de la família Artisiana amb un cotxe.
Hi ha una foto que surt en una de les revistes.
Surt al catàleg.
No podríem acabar sense fer referència al Col·legio de Jalisco i aquesta col·lecció tan important, que és l'única al món que parla de la cultura catalana. I vas tenir un paper, oi, Teresa, en aquesta col·lecció?
A veure, una de les peces claus de la recuperació que esteu fent vosaltres, que estem fent tots plegats, és, per mi, el que als països d'acollida, realment, la incorporació dels catalans sigui vista, entesa, compresa i, a més a més, estudiada. Penso que aquest és el camí que tots hauríem d'estar-hi fent doncs, alguna aportació. I en aquest sentit, doncs, personalment, en el moment en què doncs, vaig estar a Mèxic, sí que vaig creure realment que s'havia de començar a treballar des del país, no només des de Catalunya. I vam aprofitant doncs, un acord polític amb la Generalitat, es va crear en l'entorn d'un centre de recerca, el Col·legio de Jalisco, doncs un programa d'estudis i de recerca i de difusió dels catalans de Mèxic. I aquesta penso que és l'aportació. I en aquest sentit sí que em consta que en altres països també ho estan fent, no? Argentina també ho estan fent. Sempre des de la perspectiva, penso, aquí el valuós per mi és que hi hagi doncs, mexicans que entenguin i que vulguin doncs, treballar l'aportació catalana i la puguin entendre com a part de la seva cultura. Per mi aquesta és la clau.
Perquè ara quina és la situació de la colònia catalana a Mèxic, si és que realment es pot parlar de colònia catalana? Perquè en Pere Calders ens explicava que des del començament de l'exili vivien com en una bombolla. Els catalans estaven tancats entre ells mateixos, es relacionaven només entre ells, hi havia una certa endogàmia. Com ha anat derivant aquesta situació?
Jo penso que al principi sí que hi ha... els catalans tenim molts trets identitaris que ens permeten sobreviure entre nosaltres, no? Fer una comunitat tancada. En aquest sentit, els catalans a Mèxic durant un temps van ser com els jueus, no? O com altres grups que treballaven entre ells, s'organitzaven entre ells, funcionaven, es casaven, no? Feien des del treball fins a l'oci. A poc penso que sí que hi ha hagut una disgregació. No?
Sí, molt. A part d'això, el Col·legio de Jalisco, a la UNAM tenen... Càtedra de... Jo soc estudiant de la UNAM i des d'això, tota la vida, Jalisco,
important,
Guadalajara, el DF. No, però a la UNAM hi ha una càtedra de filosofia i lletres que està molt bé, càtedra de maestros de l'exili espanyol, que ja des del Sánchez Vázquez, finalment s'han barrejat catalans i espanyol, l'hem aconseguit.
Bueno, i, no? I nosaltres també vam començar els primers lectorats de català.
De català,
i vaig estar en la primera lectora, i aleshores sí que per mi és important el poder fer això, treballar des de el país amb gent del país.
Sí, però si, nosaltres si en algun moment de fora, no? Nosaltres que les dues hem estat lectores
sí,
de la Generalitat.
Però que el Macos que es pugui formar un col·lectiu de gent, no? Que viu allà i que a més són, siguin mexicans o catalans, estan treballant, no? Sí. Això garanteix que realment la cultura catalana serà estudiada i que
fer,
de totes maneres...
Es va fer escola, no? Perquè el Joan Grijalvo crea un editorial i fa ja tot just arribar a la col·lecció Gandesa, i una de les primeres obres que publiquen és les memòries de Siqueiros, del modelista, o Borja Impera, que té la UNAM i m'ha vingut a, sí, el nom d'una manera òbvia, i sí, té un bust. Quants catalans tenen un bust a la UNAM, a la gran universitat mexicana amb més de 100.000 estudiants.
I el Costa Amic, que és un dels editors que ha fet més per la generació jove d'escriptors, almenys dels de la onda.
De totes maneres, això és producte de l'exili. Tot el que ha arribat, per exemple, els lectorats, que és una cosa que paga la Generalitat, tot el que paga la Generalitat no passa per l'exili. O sigui, no? Hi ha dues maneres de fer cultura catalana, diguéssim, a Mèxic. Una és a través de tots els fills de l'exili, Jalisco, Orfeo i tal, i l'altra és el que fa la Generalitat, que està, o estava molt més desvinculada del que sembla. O sigui, tu a Mèxic pots anar a estudiar a l'Orfeo o pots anar a estudiar a la UNAM. En realitat és la mateixa mestra. Jo donava classes pel matí a la UNAM i per la tarda a l'Orfeo. Però eren dos circuits diferents, que és absurd, no? Jo crec que Catalunya ha comès un pecat històric. Els hem oblidat. O sigui, una cosa són els exiliats que han tornat aquí i l'altra cosa són els malabarismes que està fent l'Orfeo Català de Mèxic per intentar mantenir una cultura catalana quan Catalunya pràcticament no l'apoya. Té una subvenció a la Generalitat que arriba a mitges, els hi treuen la subvenció al futbol. Fem malabarismes. O sigui, jo vaig estar 5 anys donant classes, organitzant activitats del català. No ens arriba cinema, no ens arriben llibres, no arriba res. O sigui, és dramàtic. La meva mare m'havia de gravar les pel·lícules de TV3 pels estudiants de català. De veritat, ens hauria de caure la cara de vergonya. Era el centre català a l'exterior que tenia més alumnes del món. I no arribava res. És que no hi ha res. Ens envien els digui-diguis, que tenen 25 anys, jo no sé quants anys, però és una cosa tristíssima. No arriba res, no arriba cinema, no... Catalunya no participa. No hauríem d'haver estat mimats, hauríem d'haver estat protegits. Bueno, mimats ja hauria estat una cosa decent, però mínimament protegits, perquè en realitat els exiliats catalans, que són moltíssims i que s'ho han passat de generació en generació, nosaltres hem oblidat la Guerra Civil, ens sembla una cosa històrica. Ells no, ells ho veuen cada dia, hi ha moltíssima gent que no va poder tornar com va poder tornar al Disney perquè no tenen diners a l'Orfeo, que tu deies ara, la Massa Coral, que canten, se saben totes les cançons catalanes, el Montfort, l'Ernest Montfort, que és l'Alexandre Lluí, que és fill d'un ministre de la Generalitat. No havia vingut mai fins als 35 anys en aquí. Jo li donava classe de català i ningú fa res per aquesta gent. És que ningú. L'altre dia ho vaig explicar, però la neta, la filla de la Gali, la neta, bisneta del Companys, no tenia una beca per venir a estudiar a la Universitat de Bellaterra. Això és inconcebible. O sigui, és absolutament inconcebible que nosaltres ara... Jo estic encantada que la gent faci coses per l'exili, però de veritat... Algú se n'hauria de fer càrrec d'aquesta gent. Els tenim allà oblidadíssims i són molts, però molts, eh?
Potser tot plegat és la constatació que s'ha evolucionat de manera diferent. Els que han quedat a Catalunya políticament, ideològicament, han evolucionat cap a un cantó i els mexicans de l'exili han mantingut una resistència que aquí no s'ha aguantat.
Perdona, són catalans de l'exili. És que són catalans, saps? I Catalunya els ha oblidat. O sigui, són mexicans, però són catalans.
Però, Lolita, sí, Catalunya potser s'ha oblidat dels exiliats en general.
Ja, però jo que hi parlo
Catalunya
cada dia...
No, Catalunya no s'ha oblidat. I n'és una prova, aquest programa, que hi ha hagut catalans i catalanes sí, que bueno, ho volen clar, fer. Però el que s'ha oblidat és l'herència de Franco. L'herència de Franco ha destruït la memòria de l'exili i l'acció de Franco a través dels mitjans de comunicació i la docència ho ha perjudicat. Tornar a recobrar aquesta memòria serà llarg i costós, però és evident que una acció que pugui ser factible a través de l'ensenyament, dels recursos, dels mitjans, del suport, l'epistolari era, diuen, una de les riqueses. Els catalans, quan arribaven allà, doncs anaven a parlar, anaven a treballar, primer que feien, i també anaven a parlar i escrivien. Per tant, hi ha una gran riquesa amb les revistes, amb els llibres i amb els epistolaris. Diuen que potser els epistolaris d'aquests anys són els més rics que hi ha en la literatura catalana, no?, d'aquests anys 40 i 50.
Tota la tasca més interessant dels escriptors durant els primers anys la pots veure així, en les revistes, en els seus epistolaris, amb tota aquesta mena d'encreuament, saps, que feien a través de les xarxes França, Mèxic, la resistència fins i tot aquí dintre, quan no es podia publicar en les editorials convencionals, no? Sens dubte. De fet, ara tenim uns arxius extraordinaris. Vosaltres em dieu que ara és el moment de començar la recuperació. Jo també ho penso. Penso que ja des del compromís per part de les institucions i per part dels mitjans de comunicació, que són potser els que estan fent una aposta més forta, i en aquest sentit TV3 i altres, vosaltres mateixos de Catalunya Ràdio ho heu fet, però hi ha molta feina en els arxius, molts investigadors que des de fa anys que ja estan treballant, no?
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Nati Adell, Judit Perpinyà, Txell Feixes, David Badia, Àlex Bosch, Oriol Moner, Marc Vidal, Òscar Callau i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.
traiga, que quiere que te traiga cuando me vaya una paloma blanca, una paloma blanca con su medalla y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba voy como las palomitas, como las palomitas volando voy, volando voy y volando voy. Que querés que te traiga de Puerto Rico una paloma blanca con su abanico y tilín, 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 tintán. Yo soy marinero, yo no soy marinero, soy gavilán, soy gavilán y soy gavilán. Paloma que te traigo ya se me fue, ya se me fue, ya se me fue.